Molt bon dia a totes i a tots. Us convido a escoltar i gaudir de l'experiència de viatjar a través de l'únic programa de ràdio del turisme responsable. Trepitjarem radiofònicament indrets desconeguts pel turisme convencional i conviurem amb els pobles de la Terra. Enlairem el món obert a l'edició estiu. És el moment de relaxar-se i preparar-se per a un viatge que difícilment et deixarà indiferent. Deixarem les tristeses enrere i ens prepararem per somriure solament. Potser compartirem algunes situacions dures, però amb l'alegria de la gent, ràpidament la superarem. Les entitats de casa i els viatgers respectuosos sempre troben un espai en aquest programa, el Món Obert d'Estiu, que t'acompanyarà al 96.3 FM de Ràdio Hospitalet tot l'estiu. I sempre que vulguis, ens trobaràs a la nostra web ràdio, coneixmon.org. Tots els dissabtes de juliol, de 10 a 11 del matí, tens una cita amb nosaltres, amb qui us parla, Damià Caro, l'Anna Parellada, la Consol Rovira, és a dir, l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb el suport tècnic de J.R. Bermúdez i amb la complicitat de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Avui donem inici al tercer programa, precisament, de la tercera temporada. Després de viatjar a Bolívia i Romania, avui ho farem al continent africà, en un país de la regió del Sahel, en un territori dominat pel desert i on l'agricultura familiar, la ramaderia i la pesca són els recursos principals de vida. De la mà de l'entitat Viatgers del Món, anirem fins a Mauritània per a conèixer el seu poble, la seva quotidianitat, el seu context urbà i natural. Per això parlarem amb Marga Codina, presidenta de Viatgers del Món, amb Constança Altirriba, coordinadora del viatge a Mauritània, i la viatgera Teresa Pitar, que compartirà amb nosaltres la seva experiència al país del desert, Mauritània. I per acabar de tenir èxit en la nostra aventura humana, saludarem i donarem pas a l'Anna amb la radiografia i al final del programa a la Consol amb la secció Contes del Món. Molt bon dia, Constança, coordinadora del viatge a Mauritània que proposa l'entitat protagonista d'avui, Viatges del Món.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. I molt bon dia també, Teresa.
Bon dia.
Que vas gaudir de la petjada de Mauritània, per dir-ho així,
sí,
no?
Sí, molt penjada. Moltíssim.
Una petjada. Doncs gràcies per estar aquí amb nosaltres avui a l'estudi de Ràdio Hospitalet. I per tal de donar una prèvia del viatge que volem fer avui amb vosaltres, doncs completeu una frase. Mauritània és un país...
Com ho diria? Mauritània és un país fort.
Teresa?
Mauritània és un país amb alegria.
Molt bé. Avui marxem a un país fort i alegre. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, com estàs?
Anna Parellada, com sempre, ens porta la radiografia d'un país fort i alegre, que t'animes amb aquests dos adjectius?
Home, i tant, aquí em llenço ja.
Doncs, si et sembla, donem pas a la radiografia de Mauritània. Mm. estat?
República Islàmica de Mauritània.
President actual?
Mohamed Olcheikh Abdelahi.
Capital?
La capital i la ciutat més poblada és Nouakchott, localitzada a la costa atlàntica.
Llengua oficial?
La Constitució de 1991 recull com a llengua oficial l'àrab i llengües nacionals, que són el polar, el soniqué i el wolof. Un alt percentatge de la població parla més el francès.
Situació geogràfica?
Mauritània és un estat situat al nord-oest de l'Àfrica, a la regió del Sahel. Limita al sud-oest amb el Senegal, a l'est i al sud-est amb Mali, al nord-oest amb Algèria i al nord-est amb el territori del Sàhara Occidental annexionat pel Marroc. A l'oest té una extensa costa banyada per l'oceà.
Superfície.
Una mica més d'un milió de quilòmetres quadrats, aproximadament la mateixa superfície que Suècia i França juntes.
Clima.
El clima, de tipus àrid tropical, es caracteritza per temperatures bastant altes, entre 28 i 35 graus, i amples variants tèrmiques. Darrerament, Mauritània ha patit un dur període de sequera.
Població total.
Uns 3 milions d'habitants.
Religió.
L'islam és la religió oficial. Malgrat les diferències ètniques i culturals existents entre els mauritans, l'islam malekita uneix a tots ells.
Economia.
La moneda és l'uguilla i l'economia es fonamenta en l'agricultura familiar, la pesca i la mineria.
Doncs avui viatgem a Mauritània, aquest país africà, i amb qui ho fem? Amb una entitat, com sempre, com és habitual en aquest programa, en el món obert, edició estiu, i ho fem amb una entitat que té per nom Viatgers del Món, i per això parlem amb la seva presidenta, que està al telèfon. Molt bon dia, Marga Codina.
Hola, bon dia, Damià, què tal?
Doncs molt bon dia. Ens presentaràs una mica Viatgers del Món, oi?
Sí, tant, mira.
Vale, perfecte, perquè és l'entitat protagonista d'avui i ja ho sabeu, que també podreu després entrar a la pàgina web coneixmunt.org, on podreu veure, escoltar i veure el viatge que proposem avui a Mauritània. Amb això, amb els protagonistes d'avui, Viatges del Món. Marga, presenta'ns una mica. Quin és l'origen i qui sou?
Doncs mira, a l'origen som una entitat relativament jove, perquè vam començar el 2003... I, de fet, vam començar un grup de dones, ara ja no som tot dones, però vam començar un grup de dones, doncs que, a veure, que havíem treballat algunes professionalment o voluntàriament en cooperació i ens agradava molt viatjar. I aleshores vam veure que, a veure, el turisme i el viatjar, a part de ser una eina important de desenvolupament per als països, també era una manera d'aprendre les cultures i les maneres de fer i d'entendre, doncs, el teu veí, que és diferent, que és diferent que tu d'una altra manera, bàsicament perquè té una altra cultura. I això, doncs, ens va animar, doncs, a muntar una ONG, doncs, que a través del desenvolupament econòmic d'aquests països, a través del viatge.
Mm-hmm. Aleshores, des de Viatges al Món, diguéssim que us centreu amb el turisme responsable, per dir-ho així?
Doncs sí.
Us definiu com una ONG pel desenvolupament a través del viatge, no? Per dir-ho així.
Exactament, del viatge i del que seria el turisme responsable, just i sostenible. És a dir, el turisme és, no deixa de ser un comerç, però nosaltres, doncs, el batejam, doncs, com un comerç just.
Uh-huh. Molt bé. Quines serien les propostes que feu des de Viatges del Món per apropar-se a aquest altre món ocult, sovint, doncs, molt més real, no?
Doncs mira, les propostes que fem, a veure, per tocar una mica, per tocar de prop la realitat, és a dir, per veure i sensibilitzar-te, prendre consciència, nosaltres ho fem d'una manera molt directa, que és a través del viatge. Aleshores, doncs, fem diverses propostes a l'any d'uns itineraris, concretament, bueno, en aquests moments Mauritània és un d'ells, és un dels primers que vam fer, va ser Mauritània. També actuem al Mali i també algun viatge hem intentat fer a Algèria.
Uh-huh.
I d'aquesta manera fem un itinerari en el qual puguem visitar una mica el que són els recursos naturals, socials, culturals del país, que serien recursos turístics, però alhora anem a veure també organitzacions i associacions que són locals, que estan treballant, doncs, per crear desenvolupament allà. I és una manera de veure molt ràpida la realitat del país.
Mm-hmm. Feu propostes, feu viatges a Mali, Mauritània, el país d'estí d'avui, i Algèria.
Correcte.
És
sí.
Així.
Sí, correcte.
I sempre amb una vessant d'apropar-se, diguéssim, als pobles d'aquests tres països diferents, no?
Exactament, perquè de fet l'apropament, a veure, integrar-se és impossible, ni que estiguéssim anys, a veure, i menys en 15 dies o 20 dies que anem al país, però sí fer una immersió, és a dir, abans de sortir tenir molt clar on anem, quina cultura allà, què es fa, com es veu, i un cop allà, doncs, intentar, doncs, conèixer la gent que treballa allà per temes més aviat desenvolupament, perquè és la manera que et donen la mà i t'obren el país i t'ensenyen la realitat.
Mm-hmm. Per conèixer una mica més a Viatges del Món, doncs, els oients sempre poden entrar a través d'internet a la pàgina web de Viatges del Món, que és precisament www.viatgesdelmón.org. A les persones que es vulguin apuntar a les propostes que feu, Marga, en quina època de l'any han d'estar una mica vives per poder-ho fer?
Doncs mira, bàsicament nosaltres ens movem, a veure, som poca gent, som voluntaris tots, tenim altres feines, per tant ens movem amb les vacances nostres i de la gran majoria de la gent. Propostes, Nadal, Setmana Santa i estiu, bàsicament el mes d'agost. El mes d'agost, que quan la gent s'indigent, que no s'espanti, perquè la gent es pensa que aquests països fa molta calor. Mm. I no és així. Quan fa més calor és el mes de maig, el juny, però bàsicament el mes d'agost aquests països tenen l'època de pluges i, per tant, a veure, no diria que no fa calor, però hi ha un respiro, eh? Vull dir, es pot respirar bé.
Doncs perfecte, si et sembla, animem a tots els oients, doncs, a viatjar amb vosaltres, a viatjar amb nosaltres també a Mauritània, que ho farem avui amb les nostres companyes, i apuntar-se a aquesta pàgina web, viatgesdelmón.org, o també a escoltar els programes de ràdio i els àlbums de fotografies que penjarem i que ja tenim penjats del viatge que vam fer l'any passat amb vosaltres precisament a Mali.
No?
El programa de ràdio i l'àlbum que ja està disponible a aquesta pàgina web, coneixmón.org. Doncs moltes gràcies, Marga Codina, presidenta de Viatges del Món, per atendre la nostra trucada des de Ràdio L'Hospitalet. Moltes gràcies i que tinguis molt bon estiu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Fins aviat, Marga.
Fins aviat.
Que vagi bé. Últim.
useola ngeta useola ngirusa usa 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 useola tangana uola muto useola sereba neba 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 iriribala guru banu seola ngeta museola
Doncs bé, ja coneixem a Viatgers del Món, l'entitat protagonista del dia d'avui, d'aquest món obert d'estiu, que, com ja sabeu, les edicions d'estiu del món obert des dels darrers 3 anys doncs, les estem dedicant en exclusiva al turisme responsable. Tornem a saludar i dir bon dia tant a la Constança Altirriba. Molt bon dia, Constança.
Hola, hola, una altra vegada.
Hola, hola, estàveu aquí mentre estàvem parlant amb la Marga.
Sí.
Estàveu aquí. La Marga, la Constança és coordinadora de viatge a Mauritània, que organitza Viatges del Món, i que conjuntament amb la Teresa Pitar, molt bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia, altre cop.
Doncs conjuntament amb ella avui viatjarem al país africà doncs, que visitarem avui, Mauritània. Mauritània és un país per molts desconeguts i per mi també. La veritat he de sincerar-me que doncs, moltes informacions prèviament a fer aquest programa no en tenia, no? Com molts dels altres programes que hem fet darrerament, no? que fem aquí. I, però bé, a banda d'aquestes coses, voldríem saber el per què, per exemple, a Teresa, el per què apuntar-te a una proposta de turisme responsable com la que fan Viatgers del Món i precisament a Mauritània, no?
A veure, en principi estava una miqueta cansada dels viatges doncs, bueno, que fem tots normals, de packs, d'anar en llocs bueno, super, que amb molta gent agobiada. Llavors ens va ser una mica casualitat també. Em vaig trobar doncs, amb la Cos, Constància, i bueno, ella em va proposar fer aquest viatge. Jo vaig trobar molt interessant i va ser un sí, sí, demà marxem.
Fet, no? Parlat i fet, parlat
sí,
i fet.
Sense, ah, sí, sense pensar-m'ho massa. Vull dir, de fet, si m'ho hagués pensat massa, poder no em desatrevit.
Ja.
Però no m'ho vaig pensar. Estava en un moment també personal que poder necessitava fer alguna cosa diferent i em va semblar que això em podria doncs, ajudar a mi personalment. I realment ho recomano a tothom, perquè és una passada.
Doncs ja sabeu que des d'aquest programa de ràdio, des del Món Obert d'Estiu, recomanem tots aquests tipus de viatges que estem fent perquè són coherents, diguéssim, amb la ideologia que transmetem a través d'aquest programa de ràdio i que és un programa de ràdio que, sabeu, també tenim una pàgina web que és coneixmunt.org o en castellà conocemundo.org que és la web ràdio del turisme responsable que l'entitat com soc comunicació social doncs està treballant amb ella. Comencem a viatjar, si us sembla. Agafem l'avió.
Vale.
Agafem l'avió. A on?
Bueno, el pots agafar on vulguis, però en definitiva nosaltres el vam agafar a Barcelona i al Prat i, bueno, arribes a la capital fent escala normalment, el millor és fer escala a Casablanca perquè és la Royal Air Maroc la qui vola i arribes a Nouakchott, que és la capital i quan arribes allà, doncs ja només baixar de l'avió aquella calor que t'acull que t'abraça, però bueno, sempre fa una miqueta d'airet.
Sí?
Sí, amb la qual cosa...
És un airet més aviat fred o calent?
No, calent.
I impacta molt, eh? O sigui, a veure, ella hi ha anat moltes vegades, una persona que va per primera vegada, és un aeroport, bueno, un aeroport...
Aeroportet.
És una xofa.
Quasi bé.
Sí.
Impacta una miqueta als militars també al principi, a mi em va impactar una miqueta els militars doncs, van armats i tot això i bueno, això no estem acostumats i va impactar molt entrar a l'aeroport i el bullici o sigui, tothom cridava i...
Sí, potser també, clar, la vestimenta també t'impacta molt, perquè comences a veure el primer contacte que tens amb la gent del país. Llavors els homes sempre porten un vestit, el bubu, que se'n diu llarg. Que consisteix en un pantaló curtet, sandàlia, amb un cinturon que els hi penja per sota, i després el que és el bubu, que sí, és sense mànigues, i a sota o no porten res, o porten una samarreta o una camisa, el que sigui. Molt bonic, molt bonic, eh? I les dones tapades, també, però amb colors molt vius, Teresa?
Sí, però bueno, de totes maneres, arribant a l'aeroport no veus dones.
Molt poques, al sortir. Sí,
sí, sí, sí, sí. A l'aeroport tots són homes.
Sí, també és tots veritat.
Tots són homes. Rauda, diguéssim, calorosa.
Sí, calorosa, amb homes, molta gent, molts homes i tal. Però bueno, això és impacte des de fora, si quan no hi has entrat mai, suposo. Jo la segona vegada no m'impactarà ja.
Clar.
Estem parlant de la primera.
Els nostres oients ja ho saben, la vegada que viatgem a Mauritània per dir-ho així, doncs ja ho sabran, no?
Exacte, exacte. Sí. Vull dir que no, bueno, que cap problema, i a més molt curiós. Vull dir, bueno, per persones que no hem estat en aquests països.
Doncs hem arribat a l'aeroport, hem sentit aquesta calor, hem vist les primeres persones, i què fem després?
Ens anem a descansar, perquè normalment arribes a les 2-3 del matí, perquè són vols nocturns, tenen un espai aeri, pues, en aquestes hores, i bueno, te'n vas a descansar, te'n vas o bé, bueno, amb una petita pensió, amb un campament... i intentes descansar una miqueta, perquè l'endemà al dematí normalment se surt d'hora. Llavors et lleves al dematí, esmorzes una miqueta, tradicional.
Què esmorzem?
Pues bueno, esmorzem cafè amb llet, però normalment el cafè és de Nesquik, però si vas al bar, que n'hi ha, o a la cafeteria, pots un cafè amb llet normal de màquina, diguéssim, i llavors pa amb torrades, pots menjar galetes, fruita,
té. Sobretot.
Té,
i més té.
El que passa que nosaltres estem acostumats, jo estic acostumada no al te, sinó al cafè, llavors però ells sí que esmorzen amb te, el primer que fan al dia és te, i el te el repeteixen moltes vegades al dia.
Sí, bueno, jo em va agradar moltíssim, moltíssim la cerimònia del te, bueno, al moment d'esmorzar potser no tant, però durant tot el dia les cerimònies que fan és molt curiós, a més ho fan boníssim. Jo no sóc del test dolços, i els fan el seu punt.
Sí, allò d'entre l'amargor i la dolçor.
Sí.
Molt bons.
Doncs ja hem arribat a Mauritània, ja hem rebut els primers impactes climàtics i humans, per dir-ho així. I què fem? Què fem després? Descansem, prenem un cafè, prenem un te...
Esmorzem, com et dèiem, això, esmorzem al dematí, i llavors ja sortim a l'itinerari que està preparat. Dones una petita volteta, perquè evidentment el que has de fer és canviar alguna cosa de diners amb l'auguilla, que és la moneda d'allà, perquè... amb l'euro i targetes de crèdit tampoc no n'hi ha, no hi ha caixers automàtics.
A mig del desert no trobaràs això, bancs i caixes.
Ni els pobles i tot, tampoc, has de canviar.
Ni a la mateixa capital.
Sí, no hi ha caixers automàtics. Ara en posaran un, que ja fa no sé quants mesos que s'ha instal·lat, però bueno.
No hi ha camells amb caixers automàtics.
No, el que sí que es pot veure, encara que jo sé el camell amb l'oxat, que a mi em va fer molta gràcia una de les vegades que vaig anar, és que en un barri d'allà, que bueno, hi havia un senyor que tenia el cotxe normal, que no, hi ha gent que té cotxes molt bonics, però tenia el cotxe i el camell a costat. Llavors m'imagino que quan surt de casa seva pot escollir què pot agafar. No? Tots dos són apropiats, perquè un és el 4x4, que li va de fantàstic, perquè la sorra realment, a vegades quan... quan ho trobes al mig del desert, que diuen que estàs ensablé, que en francès vol dir, no sé com se diu en català, ensorrat, sí, diguéssim, el camell, la veritat, i el camell, doncs el camell ja sabem, no?
Clar,
les prestacions. Les prestacions.
Sí, sí, i tant. Doncs comencem el nostre viatge en un país que està dominat principalment pel desert, no? Com deies, tres quartes parts del país, de Mauritània, està dominat per un desert.
Sí.
El nostre itinerari comença pel desert, també?
Sí, és que de fet hi ha, per veure projectes, diguéssim, que a nosaltres doncs ens agrada treballar amb viatgers del món, i també, vull dir, hi ha diverses rutes que es veuen diversos projectes, no? Però per exemple, la que vam fer amb la Teresa, que va vindre la Teresa per Setmana Santa aquest any, vam fer la part del nord. I sí, entres directe al desert. Hi ha una carretera que no fa molts anys que està construïda i te'n vas doncs fins a Atar, que és la capital de la part del Sàhara que es diu Al-Adrar. I tot és desert, fins desert i roca. És un paisatge que pot semblar molt monòton, però és, com diríem...
No, no ho és.
Bellíssimament monòton. A veure si m'entens. És tan preciós, tot i que és monòton, perquè...
A veure, constantment,
però no ho és.
Constantment canvien els colors.
Això sí.
Que durant el dia canvien els colors.
Totalment,
no?
Totalment.
El color de la sorra.
El color de la sorra va variant, però a més, bueno, hi ha molts colors de sorra. Vull dir, hi ha sorra molt blanca, hi ha sorra molt vermella, hi ha una sorra groga. I bueno, i allà està dit això de que anàvem a anar cap a l'Adrar, però a més el primer dia sortint vam parar en un oasis, l'oasis de...
Ah, Tergit.
Tergit. Que és
preciós.
Preciós,
sí?
Preciós, és preciós, és, bueno, és un oasis, però un oasis de veritat.
Un oasis consisteix en què? Perquè clar, moltes persones, o jo mateix, doncs ho hem vist en fotografies o en pel·lícules, existeixen els oasis,
és un espejismo.
No? És un espejismo.
És un oasis, jo penso que va ser un espejismo, o sigui, sí? Llavors, no dic la paraula que tenia que dir, però de cap i volta estàs a la
mirall.
Sorra, un mirall, sí, mirall. Estàs a la sorra, I de cap i volta, pues, bueno, entres en un moment que és tot verd, superverd,
palmeres.
Moltes palmeres, molta aigua, roca, caient aigua per les roques, a veure, amb una bassa que ens vam inclús banyar.
Sí, sí, sí.
Jo vaig al·lucinar molt perquè era de nit, ens vam banyar de nit.
Ai,
i ens banyàvem de nit allà a la bassa i, bueno, aquí jo feia, bueno, mils d'anys que no ho veia, això. Com es diu en català?
Les cuques de llum.
Les cuques de llum.
Les cuques de llum. Mm.
Cuques de llum. Estàvem envoltats de cuques de llum. Semblaven espalmetes posades especialment per nosaltres.
Sí.
Era preciós, era
molt
preciós.
Bonic, molt bonic. La veritat és que sí.
I les properes parades, quines són les persones, per exemple, que coneixem? Coneixem a famílies, coneixem a persones individuals que ens saluden?
Aviam, és difícil conèixer amb un sol viatge, dius, conèixer. Et trobes molta
compartir
gent...
Compartir estones,
sí,
no?
Sí, sí, això compartir sempre. A cada poble, a cada moment, inclús tu vas per la carretera i a lo millor... Doncs va, parem aquí i a lo millor coneixes en algú o... Primer, el maurità és una mica, diria jo, perquè no està acostumat a veure gent de fora, blancs, tobaps, com
clar,
diuen ells, no estan acostumats. I és una mica, en principi, que li costa, però després ja de seguida seu, reposa, el te, l'aigua, i sempre, si tu vas a casa d'una família o trobes amb algú, sempre de seguida el plat a taula. De seguida, algo de beure,
algo de menjar...
Però, aviam, picar. De seguida porten el cuscús, eh? No?
Sí?
Sí, 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 sí.
Però és que, a veure, les possibilitats són mínimes i el que impacta molt és que de no tindre res a tu donen tot.
Sí, això és una cosa que...
O sigui, això és el que a mi em va impactar moltíssim. Vull dir que això és un canvi total de vida. No tenen res perquè viuen amb una pobresa, però bastant bèstia, i t'ofereixen tot, tot. A part de les rialles.
Això és el millor que t'ofereix, no pot dir així?
A part de les rialles. Les rialles són, bueno, de passada, sobretot els nens. Els nens surten,
no?
Et persegueixen, surten i riuen molt.
Perquè, aviam, Nouakchott és una capital que està creada fa poc, el 1964-65. Llavors era molta gent que venia del desert, que estava acostumada doncs, a ser nòmada, i que no vivien en un lloc i anaven seguint a lo millor les recollides de dàtils o anaven doncs, pel tema del bestiar, dels camells, de les cabres, dels ases i tot això. Llavors, en mica es van anar, diguéssim, instal·lant a Nouakchott. Llavors, clar, són gent que no estan acostumats a acumular, com nosaltres, clar, que acumulem de tot.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no, ells tampoc...
Es construeixen petites viles, per dir-ho així, no?
Petites viles, les cases són molt simples, molt simples, mm-hmm, perquè no acumulen.
Amb un mínim imprescindible, no?
Mínim imprescindible, evidentment, hi ha una pobresa, perquè vull dir, l'aigua, per exemple, Nouakchott, una ciutat amb 1,5 milió d'habitants, mm-hmm, aproximadament, dels 3 milions que hi ha a Mauritània, sí, no hi ha aigua corrent, hi ha molt pocs barris que tinguin aigua corrent. I llavors, clar, doncs tot funciona amb temes de les borretes, te'n recordes?
Hi ha una preocupació bestial per mi, que això s'hauria, bueno, clar, això és a nivell, diguem, de, hi ha altres històries, però el tema de les mesures...
Ah, de les escombraries.
Tema de les escombraries. És una ciutat que, és bruta. O sigui, la gent, no hi ha on llençar la brossa. I llavors la gent llença la brossa allà al costat, a terra.
Mm. És que s'ha de...
S'acumula.
Sí, que hi ha servei que tu ara han contractat una empresa italiana aquí a la ciutat i ho fan, però, clar, és, són gent que estaven acostumada a viure... Doncs, han passat 40 anys només, de bueno, del 65, doncs sí, 40 anys, diguéssim, mm-hmm. I clar, són gent que s'ha d'anar culturitzant i ja sabem el que costa canviar la mentalitat de la gent. Són anys de dir, pues mira les coses...
A diferents formes de fer, no?
Jo penso que més de la gent és un tema de, a veure, del govern. O sigui, no tenen cap tipus d'infraestructura.
I clar, estem parlant de Mauritània, que és un país de les dimensions, per dir-ho així, de, abans ho han dit, la radiografia de Suècia i França juntes.
Clar.
És un país com Bolívia. Bolívia, doncs, tenia, si no recordo malament, uns 20 i pico de milions de persones vivint a Bolívia, programa que hem fet anteriorment. Aquí n'hi ha 3 milions de persones, és a dir, que grans acumulacions humanes no en trobarem. Això no tindrem grans ciutats, per exemple.
No.
El que sí que trobarem seran petites viles, que el que viuen doncs, és de l'agricultura familiar, de la ramaderia, no? I de la pesca, que el riu Senegal... Diguéssim que és una zona molt verda, l'exclusiva.
Molt verda, precisament és la que plantegem ara, és una de les parts que plantegem en el viatge que pretenem fer ara a l'estiu. Canvia molt aquí el paisatge. Així és com quan dèiem, quan sortíem cap a l'Adrar i cap a la zona de Wadan, de Xinguet i Linchiri, tota aquella zona allà, quan baixes per una zona que es diu del Tagan, i baixes fins a on comença la zona més, la franja aquesta que separa el que és el desert per entrar ja, diguéssim, a Senegal. Llavors hi ha una franja aquí diguéssim banyada pel riu Senegal que dona molta vida i allà, pues, tot i que el desert hi segueix sent, el desert arriba fins al riu i segueix sent, però sí, canvia bastant el paisatge i la gent que viu al costat del riu. Ja no trobem tant el maurità blanc o el maurità més negre, més àrab, i trobem més la gent que ha pujat del sud, com podia ser tots
els
de les ètnies Wolof, Soninké, Polar, etc.
Ja estem acabant, mig acabant aquesta conversa amb la Constança Altirriba i la Teresa Pitar, però abans, Teresa, per exemple, explica'ns una experiència, alguna maca experiència que hagis tingut en un poble que hagis visitat de Mauritània.
A veure, tenim molt poc temps i em podria explicar moltíssimes, però, a veure, va haver un poble que es diu Wadan, que em va agradar moltíssim, a més és patrimoni de la UNESCO, és preciós. Va hagut una cooperació espanyola precisament que ha estat durant molt de temps doncs, allà, que ara precisament marxaven,
sí.
I han fet molt per aquest poble. Llavors aquest, bueno, això em va impressionar molt. Un altre poble que em va agradar moltíssim va ser Tanusherd, vale. Allà vam estar precisament, va ser una experiència preciosa, va ser casualitat. És un poble nòmada, i tenien un pou i a la nit que vam estar, per casualitat, els camells van a veure doncs, cada 25-30 dies, i aquella nit els hi va donar per vindre a veure.
Caram! No se'n van ni a saludar, també, no?
Sí, i bueno, a veure, a les 3 de la matinada, amb uns roncs que venien...
Que són lleons, que són...
Era bestial, i al matí, a les 6 del matí, quan es feia de dia, o abans, no sé quina hora era... Bueno, a veure, no sé, molts, però molts.
Cents de camells.
Tots soldejats. I va ser, a més... Llavors, també veus, em va impactar molt, a veure, que representa que els camells venien a veure, però era un pou. Llavors, aquesta aigua tenien que treure els nòmenes d'aquell moment, doncs, nòmenes eren...
La gent del poble, que en aquell moment estaven allà.
I ja ens van dir que, bueno, doncs estarien doncs, 3 o 4 dies sencers traient aigua de pou, perquè cada camell doncs, veu uns 300 litros d'aigua.
Ah, té molta resistència, no? Però el dia que han de beure, han de beure.
Beuen uns 250-300 litros.
Caram. Mm. I vosaltres estàveu dormint, a on? Per què ens situem?
Un poblat. Sí, un poblat, perquè va ser un poblat.
Sí, sí.
A veure, bueno, autèntic, molt autèntic. O sigui, amb xozes de canya, sí. Ens van fer el sopar allà a terra, ens van fer un xai a la brasa, però a terra, ells mateixos...
Amb un forn...
Bueno,
artesà,
no? Totalment. Exacte. De fang a sota terra. Uh-huh. I bueno, va ser una experiència molt única, molt maca. A més, a veure, i sobretot jo comento un altre cop, és la gent, no? O sigui, t'ho donaven tot.
Quina és la consideració, quina és la valoració que fas tot aquest viatge, perquè ja hem d'anar acabant i per fer-ho, diguéssim, al punt final,
sí.
Quin seria?
La valoració d'aquest viatge jo recomano a tothom que tingui ganes. A veure, estem acostumats a viure en un moment, diguem, que tot ens ho donen tot. Aquí tenim de tot. Vull dir que podem, en qualsevol moment podem anar en qualsevol espai i passar-nos-ho bé.
Sí.
Però penso que val la pena viatjar amb aquest tema de viatges i canviar una miqueta el xip de lo que som i valorar més les coses. Perquè uh-huh. Tornes valorant molt més les coses.
Uh-huh. Constanza.
Sí, jo estic molt d'acord amb la Teresa i realment pues, és un viatge que aconsello i molt, molt, molt enriquidor i realment una cosa important que ha dit la Teresa és que valores coses i te n'adones del que tens i se posa la pell de gallina i bueno, això que valores el que tens i aprecies i a més enriqueix molt viatjar i uh-huh. Fer aquest tipus de viatges on tu descobreixes i t'integres. No és allò que vas a un lloc i t'estàs allà 5 dies i no et mous d'allà, sinó que t'integres, comparteixes, lluites perquè et trobes amb dificultats a vegades, si se t'ensorra el cotxe, per exemple al desert, doncs has d'estar allà potser una hora intentant de treure sorra.
Paciència.
Has de cuinar.
És un altre ritme.
Has de cuinar.
Ah, veu una paraula que a mi em va agradar molt, el guia, el Min. Min sí. És un noi molt maco.
Sí.
I quan vam arribar em va fer molta gràcia una cosa que això se m'ha quedat. Diu, és que vosaltres teniu el temps... Nosaltres tenim rellotges, nosaltres tenim els rellotges i nosaltres tenim el temps.
Sí.
I això és una passada, i és veritat.
Doncs si et sembla, a la ràdio també tenim rellotges i el rellotge ens marca el temps, per dir així, veus? I ja veurem d'acabar la conversa, però m'agrada molt aquesta frase i em sembla que per acabar doncs, reflecteix bastant el que volem transmetre en aquest programa de ràdio, no? Doncs moltes gràcies, Teresa Pitart i Constanç Santarriba.
A tu.
I que tingueu un molt bon estiu.
Doncs, molt bé,
igualment.
Gràcies.
Fins
igualment. Doncs ara continuem el nostre viatge
per fer un viatge literari amb la Consol Rovira i la secció Contes del Món. Molt bon dia, Consol.
Hola, bon dia a tots.
Doncs avui ens portes un conte de Mauritània.
Sí, així és.
Presenta'ns-los una mica, si et sembla.
Aquest, com tots sabem, l'aigua és un tresor molt preuat a tot arreu, però sobretot en el desert. I avui us parlaré d'això, de l'aigua.
Molt bé, doncs si et sembla, sense més dilucions, doncs passem a aquest conte de Mauritània que es titula...
El agua del paraíso. Beduino, seco y miserable, que se llamaba Hariz, vivía desde siempre en el desierto. Se desplazaba de un sitio a otro con su mujer Nafisa. Tenía hierba seca para su camello e insectos. De vez en cuando, un puñado de dátiles y un poco de leche. En fin, una vida dura y amenazada. Hariz cazaba las ratas del desierto para apoderarse de su piel y hacía cuerdas con las fibras de las palmeras que intentaba vender en las caravanas del desierto. Solo bebía el agua salobre que encontraba en los pozos enfangados. Un día apareció un nuevo río en la arena. Hariz probó aquella agua desconocida que era amarga y salada e incluso un poco turbia. Pero le pareció que el agua del verdadero paraíso acababa de deslizarse por su garganta. Llenó dos botas de piel de cabra, una para él y otra para el califa Harún al-Rashid, y se puso en camino hacia Nouakchott. A su llegada, tras un penoso viaje, le contó su historia a los guardias, según la práctica establecida, y fue admitido ante el califa. Hariz se postró ante el comendador de los creyentes y le dijo: «No soy más que un pobre beduino ligado al desierto donde el destino me ha hecho nacer. No conozco nada más que el desierto y lo conozco bien. Conozco todas las aguas que allí se pueden encontrar. Por eso he decidido traértela para que la pruebes». Harún al-Rashid se hizo traer un cubilete y probó el agua del río amargo. Toda la corte lo observaba. Bebió un buen trago y su rostro no expresó ningún sentimiento. Se quedó pensativo un instante y entonces, con fuerza repentina, pidió que el hombre fuera llevado y encerrado con la orden estricta de que no viese a nadie. El beduino, sorprendido y decepcionado, fue encerrado en una celda. Lo que nada es para nosotros, lo es todo para él. Lo que para él es el agua del paraíso, no es más que una desagradable bebida para nosotros. Pero tenemos que pensar en la felicidad de ese hombre, dijo el califa a las personas de su entorno, curiosos por su decisión. Al caer la noche, hizo llamar al beduino. Dio la orden a sus guardias de que lo acompañasen de inmediato fuera de la ciudad hasta la entrada del desierto, sin permitirle beber ni del río Tigris ni de ninguna de las fuentes de la ciudad, sin darle otra agua que la suya para beber. Cuando el beduino se iba del palacio, en la oscuridad de la noche, vio por última vez al califa. Este le dio 1000 monedas de oro y le dijo: «Te doy las gracias, beduino. Te nombro guardián del agua del paraíso. La administrarás en mi nombre. Vigílala y protégela. Que todos los viajeros sepan que te he nombrado para tal puesto». El beduino feliz besó la mano del califa y regresó rápidamente a su desierto. Thank you.
Urbano seola, geta useola, girusa usa 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 unseola, dangana uola, muto useola, sereba neba neba.
Doncs amb aquesta música tan maca acabem avui el nostre viatge a Mauritània, que hem fet amb l'entitat Viatgers del Món. El Món Obert d'Estiu continua els dissabtes de juliol de 10 a 11 del matí al 96.3 FM de Ràdio L'Hospitalet. I sempre que vulguis, ja ho saps, a la nostra pàgina web coneixmon.org, la web ràdio del turisme responsable, feina feta per una entitat com SOC, Comunicació Social, que té un equip humà, que és l'Anna Parellada, que és la Consol Rovira, que és el Damià Caro, qui et parla, i que té la complicitat d'una altra entitat, que és SICOM, Solidaritat i Comunicació. Si us sembla, ens trobem el proper cap de setmana. Una abraçada i bon estiu. Seola, geta useola, girusa usa.